enfermedades que tienen que ver pues con esa exposición a ese aire contaminado, y que son enfermedades crónicas que luego el sistema sanitario paga. O sea que en realidad, cuando hablamos de que no hay dinero para esa inversión inicial, ya lo estamos pagando, el sistema sanitario ya está pagando ese costo. Pero vamos a ser positivos y optimistas, y seguro que hay un acuerdo, y seguro que, aunque esto, como digo, es irreversible, los ciudadanos lo han entendido, y que todos podemos aportar algo, y sobre todo que tenemos que poner presión en nuestros gobiernos para que aceleren esa transmisión a energías limpias, y también que cada uno de nosotros pues que entendamos que es importante pues no contaminar en tu pequeño ámbito, no contaminar y no echar toneladas de plástico al océano, y no ir en contra de tu propia medio de vida.
Señora Neira, cuando hablaba de la COP28, que es la siguiente, estamos hablando ahora de la COP27, que se celebra en Sharm el-Sheikh, en Egipto. La siguiente es en Arabia Saudita, es en Dubái, el noviembre del año que viene.
En los Emiratos, sí.
En los Emiratos. Disculpe. Sí. Viendo lo que está pasando con el Mundial de Qatar, la presencia de actos y de acontecimientos de este tipo en esa zona del mundo, ¿es el sitio adecuado para hacer esta COP28, la siguiente?
Bueno, tiene una parte muy interesante, que obviamente los Emiratos son productores de petróleo. Sin embargo, creo que el hecho de que ellos quieran organizar allí tiene también que ver con cómo están entendiendo que, por asuntos de negocio también, de económicos, también hay que acelerar esa transición, y de hecho la están haciendo. Son países que productores, pero al mismo tiempo entienden que ahora su campo tecnológico para producir energía solar es uno de los más modernos, con lo cual creo que ahí tenemos que entender también que esto tiene que ver con buenos resultados económicos, con saber. Los gobiernos que van a saber integrar en su estrategia nacional cuanto antes esta transición a otras fuentes de energía son los ganadores desde el punto de vista, por supuesto, de salud, pero también desde el punto de vista económico. Y la prueba está que hoy todos querríamos tener fuentes de energía no dependientes del petróleo ni del gas. Querríamos haber podido acelerar antes esa transición, y esos gobiernos pues obviamente serían protegerían mucho más la salud de las personas, pero además tendrían una economía abollante.
Las 10:02, María Neira, de verdad, muchísimas gracias, y esperaremos que la amenaza de la Unión Europea sea de momento una amenaza para negociar, porque si no nos encontraríamos en una situación realmente... No sé si hasta incluso, señora Neira, podría poner en duda este tipo de reuniones. Es decir, si acaba esta en este momento de la historia sin acuerdo, igual es que esto no sirve.
Bueno, las personas que están allí, porque había casi 40.000 personas, o sea que estamos ahí, creo, como digo, que esto ya es irreversible. Que el mecanismo de negociación podría ser más eficaz, por supuesto. Que seguramente se podrían ver otras modalidades también. Pero que no va a acabar porque la presión sigue ahí, el problema sigue ahí, aunque no queramos hacer como que no lo vemos, nos toca todos los días, ¿no? Y entonces, con todos los desastres naturales que hubo este año, creo que ya no sé qué más evidencia queremos, ¿no? Es interesante estar en las COPs porque vas de una reunión a otra donde te exponen evidencia en todo, en el impacto en la agricultura, en el impacto en la generación de empleos, en el impacto, por supuesto, en la salud, en el impacto en fin, y todos los argumentos son absolutamente, ninguno es de controversia, o sea, todos van en la misma línea. Estamos ante un problema, o sea, el diagnóstico todo el mundo lo tiene muy claro y lo expone, y lo que falta ahora es que alguien tenga el coraje de imponer ese tratamiento, esas prescripciones, y que, bueno, y ponerlo adelante, llevarlo adelante y asegurarnos de que con esas prescripciones, pues efectivamente, el enfermo mejora, ¿no?
10:04, María Neira, directora de Salut Pública i de Medi Ambient de la OMS, de l'Organització Mundial de la Salut. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a ustedes, buenos días.
Les 10 i 4 minuts. De seguida m'agradarà que ho comenteu, si em permeteu, res, dos minuts de pausa, però, en fi, la informació, insistim, de fa molt pocs minuts, de fa menys de 10 minuts que m'ha explicat, mira, curiosament, mentre Maria Neira estava a l'antena de RAC1, el vicepresident de la Comissió Europea pel Pacte Verd, Frans Timmermans, sortint de la COP i dient de la COP27 en aquests moments a Egipte, d'aquesta cimera de mundial del canvi climàtic, dient que estan disposats els europeus a retirar-se de la cimera perquè és millor un no acord que un mal acord.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Això no és Black Friday, és millor. Perquè si ets de Mi Movistar, pots triar entre Smart TVs, portàtils, smartphones, tablets, consoles i molt més des de 0 euros al mes. I el que és millor, t'ho enviem gratis abans de 72 hores. A més, si portes el teu antic smartphone a una botiga Movistar per reciclar, te'l recombren. Informa-te'n a Movistar.es o a les botigues Movistar.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 250 grams de gamba cuita ara per 2,59. T'estalvies un 22%. I els nostres caldos naturals, marís, boletos o de Nadal, per 1 euro la segona unitat. Lidl, marca la diferència.
Ei, on veurem el Mundial?
Jo no em vull perdre ni un partit de Messi.
I França amb Benzema i Mbappé, què?
Tothom tranquil. Amb el Club Vanguardia tinc tot el Mundial per només 14,99 euros amb Gol Mundial.
De debò?
Sí, m'he descarregat el meu codi a clubvanguardia.com i he aprofitat el 25% de descompte. Però les cerveses les poseu vosaltres, eh?
Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixar.
Un programa amb autèntics especialistes.
El dominó és dels pocs postres que sé fer, només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més
1.
Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
En esta siesta soy un ciclón que tengo una extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11 amb 75 premis de 400.000 euros. El 1er de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dóna'm un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Xocolata Xolong, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 9 minuts, avui acompanyats, com dèiem, de Joan Caral, de Joan Serra, de Milagros Pérez Oliva i de Tània Tàpia. Tània, un agraïment també perquè la Tània m'envia també les informacions, i és ella quan m'ha fet arribar, diu, corre, que acaben de dir això de la Unió Europea. Però han tingut rèplica immediata de l'OMS. Déu-n'hi-do, la situació ara mateix, Tània.
Sí, no, la veritat, comparteixo que el que deia la Maria, no?, que és aquesta pressió d'última hora, però realment el missatge que s'enviaria, si no hi ha un acord, seria brutal, perquè és que alguns analistes ja parlen de que si no s'avança, l'escalfament global arribaria a 2,8 graus a finals del segle. Per tant, això és una barbaritat, no? Si hi ha aquesta diagnosi compartida, ahir mirava algunes dades, és que, per exemple, l'African Development Bank Group alerta que les nacions africanes perden cada any entre un 5 i un 15% del seu PIB per l'impacte de la crisi climàtica, que en gran part ells no han creat, que aquest és un dels elements centrals, no?, d'aquesta COP, aquesta compensació per als països subdesenvolupats, que estan veient, doncs, com tenen aquest efecte increïble de la crisi climàtica. Però només això, a vegades ens parlem de que si Egipte, que si la COP, que si els països subdesenvolupats, que si la Xina, però és que ahir feien una informació també molt interessant a TV3 sobre com s'havia avançat o no a Catalunya amb aquest objectiu, no, d'arribar al 2030 amb el 50% de l'electricitat que fos amb fonts renovables, i és que en una dècada pràcticament no s'ha fet res. Es posaran 20 molins en marxa a la Granadella i poca cosa més. Llavors, clar, també hem de rebaixar aquest debat a casa nostra, és a dir, què fem, no? Com avancem perquè no depenguem del combustible fòssil i avancem amb les renovables, que crec que en això hi ha força, força feina pendent també a casa nostra.
Mila. Sí, a veure, jo crec que en el tema de la... Aquestes cimeres són molt importants perquè aquestes cimeres permeten fer l'estat de la qüestió i permeten dirimir els grans conflictes que hi ha, i si no, on les discutiríem? No tenim altres instruments que aquests. Tenim un problema global pel qual no tenim institucions globals de governança. Per tant, alguna cosa ens hem d'inventar i són aquestes cimeres. Des de luego són perfectibles i hauríem d'avançar més cap a sistemes de governança democràtics que permetessin prendre decisions vinculants a nivell planetari. I aquí hi ha dos nivells de discussió importants en aquests moments. Un, que entenem per justícia climàtica. És a dir, compartim el diagnòstic, compartim els objectius, si és possible que l'escalfament no superi un grau i mig d'aquí a final de segle, aquest és l'objectiu que comparteix tothom. Llavors, però això s'ha de fer amb justícia climàtica, perquè els últims que s'incorporen al desenvolupament, que són molts d'ells els que més paguen les conseqüències del canvi climàtic, no tenen la mateixa responsabilitat que els que porten 150 o 200 anys provocant el problema. I aquí la gran discrepància i la gran controvèrsia prové de la Xina, no? El problema és... S'ha de considerar Xina país que ha de ser receptor de les ajudes internacionals o ha de pagar? Uh-huh. Clar, aquesta qüestió és important perquè, a veure, Xina és el país que més contamina en aquests moments i, de fet, és veritat que s'ha incorporat tard al desenvolupament tecnològic, és cert, però quan s'hi ha incorporat ha contribuït globalment amb una acumulació d'emissions brutal i segueix utilitzant el carbó de manera molt, molt substancial. Per tant, s'ha de fer una distinció. Fins ara es parlava de que els països desenvolupats paguin als que estan en vies de desenvolupament les conseqüències del canvi climàtic, però aquest concepte es vol canviar i es vol parlar de països vulnerables al realment, i aquí estan els d'Àfrica, estan les illes del Pacífic que s'inundaran, etc. L'altre gran problema és les emissions. Aquí tenim un problema que és que els informes científics revelen que el canvi climàtic està més accelerat del que havíem previst els pitjors escenaris. Per tant, si badem 5 anys o 10, potser l'objectiu ja és impossible. No el de 1,5, sinó el de 2 graus. Ja seria impossible, diríem. I si amb un grau com a 1, que és el que tenim fins ara d'escalfament, ja veiem el que estem veient, imaginem que serà dintre de 2 graus. Llavors, aquí hi ha un problema que en aquesta cimera s'hauria d'augmentar els compromisos que no es compleixen, s'haurien d'augmentar de manera que el top de les emissions no fos el 2030 sinó el 2025. I això és el gran escull que hi ha en aquests moments. És un contrasentit lluitar perquè hi hagi un increment dels compromisos de reducció de les emissions i al mateix temps estem permetent i subvencionant bombes de carboni a tot el món. Bombes de carboni és el terme pel qual es coneix les explotacions o els projectes d'explotació i d'exploració de nous jaciments de petroli i de gas, de combustibles fòssils. En aquest moment hi ha 195 grans projectes de les grans petrolieres i gasístiques a tot el món. El 60% d'aquests ja estan en condicions de ser explotats, que representarien, si es cremés aquestes reserves que s'estan que estan en projecte, representarien aproximadament 100.000 milions de tonelades de CO2, és a dir, l'equivalent de 18 anys de les actuals emissions. Imagineu-vos. És a dir, és un contrasentit. Per una banda, intentar amb molt de treball i amb molt d'esforç aconseguir que els països incrementen els seus compromisos que després no compleixen i al mateix temps permetre que aquests mateixos països subvencionen o donen fons o permeten projectes d'explotació que ni que no és recomanable que els que es fem. Clar, mentre hi ha aquests projectes, vol dir que no s'inverteix suficient en renovables.
Joan i... Sí. Joan i Joan, anava a dir. Serra i Caral.
Començo. Una reflexió més global i una, si voleu, de més domèstica. La reflexió global, per enllaçar amb el que deia la Mila, és que el problema és que el cercle no es tanca. És a dir, hi ha una sèrie de països emergents que volen viure com nosaltres. No se'ls pot negar aquest dret i, per tant, és difícil, diguéssim, que aturem la capacitat de destrucció del planeta al ritme que anem, no? Perquè hi ha gent que vol incorporar-se al tipus de vida que... Ara parlàvem de les responsabilitats. I a sobre hi ha un creixement, aquests últims dies en parlàvem, de l'increment de la població mundial a un ritme que és vertiginós, que s'ha multiplicat. El cercle, la capacitat que tenim per destruir els recursos i alhora créixer, fa que aquests objectius siguin inabastables. I llavors hi ha la incapacitat per complir els compromisos. Per què? Perquè al darrere hi ha un negoci que tampoc s'atura. Ens passa una cosa que jo crec que hauríem de deixar ja de ridiculitzar, que és l'aposta pel decreixement. És a dir, quan s'introdueixen factors de canvi i de transformació sistèmica, com és la de el decreixement, el primer que passa és que optem per la ridiculització. I això passa, no? Sempre diem, no, és que això no és rendible en termes econòmics, no és rendible en termes socials. Jo crec que hem arribat a un punt en què això ja és l'única via rendible. Aquest és el camí. Perquè ens veiem, i ho observem a cada cop, que els compromisos no es compleixen i, a més, el context mundial no afavoreix a complir aquests compromisos, sinó a incrementar els seus incompliments. I llavors una reflexió més domèstica que enllaça amb el que deia la Tània al principi i em sembla molt rellevant, que és què fem a casa nostra. Perquè quan arribem a aquest tipus de cimeres sempre mirem el panorama mundial, ens posem les mans al cap pel que no fa la Xina, el que no fa l'Índia, què passa amb els compromisos de Moscou que s'incompleixen ja completament aïllats, però què fem a casa nostra? Aquesta inacció, perquè només es pot tillar d'aquesta manera, amb l'aposta per les renovables, és esperpèndic. I fins i tot estem en un punt en què hi ha una sèrie de debats que tenim molt sovint, com el de l'impacte visual d'aquelles energies renovables, que són debats que segurament, quan hagin passat uns quants anys, d'aquí una o dues dècades, ens faran vergonya haver tingut. Per exemple, i ara segurament hi haurà molts oients que es poden escandalitzar, no? Però és que és inconcebible que en aquest país no hi hagi molins a l'Empordà. És que és inconcebible.
I que
l'argument sigui l'atac al paisatge. És que és inconcebible.
No, però que hi hagi oposició als
molins
al mar, que tampoc molesten visualment més que els que passen per la llanxa per allà.
Però hi ha una discussió al respecte d'això, fins i tot amb els molins al mar, no? Que és una qüestió que hi hem parlat als mitjans. Però hi haurà un moment en què tot això ho haurem d'assumir com a natural, com a part del nostre paisatge, si volem que tot això sigui sostenible.
I no només això, Joan, amb el repartiment, en el territori, al final, els parcs eòlics i els solars estan concentrats en certes comarques.
Sí, completament mal repartit, tens raó, Tània.
Digues, Joan.
Ah, vale. És que estava...
Que anava sense els auriculars, no sentia la Tània.
Vale. És... Començant per això últim. La pedagogia que fa la classe política Europa es nota que és una pedagogia una mica de fireta. Perquè els que estiguem-ne són proambientalistes, per dir-ho així, tampoc posen polítiques clarament ambientalistes. El cas més paradigmàtic a prop nostre és Catalunya. Volem canvi, no volem canvi climàtic, però no volem molins de vent. Ahir va sortir la directora general d'Energia, i si hem d'arribar, que va venir a dir que, perquè hi havia unes protestes a determinades zones de Tarragona, que si hem d'arribar al compromís del 2030 és més tard, és igual. No, no és igual. Llavors, clar, s'ha de posar a la balança que és millor tenir un medi ambient pictòric o no enfonsar-nos i no poder, ni tan sols poder gaudir del medi ambient.
Però si es cremarà aquest medi ambient
tan pictòric... Per això dic que no podrem gaudir, perquè aquest medi ambient quedarà devastat. Vull dir
que són debats que d'aquí uns anys ens posarem les mans al cap.
Aquest ruralisme, per dir-ho d'alguna forma, em sembla ara ridículament pictòric. El que passa és que jo crec que és dramàtic.
Si voleu, hi ha un altre...
Ara ja sé que això ens donaran la cresta,
sí,
no?
Però... Sí. Si voleu, hi ha un altre debat que encara segurament generarà més agitació, que és el de l'ús del cotxe a la ciutat.
Mm-hmm. Ui.
No, és que aquest és un tema...
Que entre els morts que parlava la Neira...
Exacte, no, però quan parlàvem
de
les morts...
aquests 7 milions de morts, d'algun lloc surten de la ciutat, sobretot.
Quan parlem dels morts per contaminació i de les malalties cròniques vinculades a la contaminació, parlem d'això.
Sí, però no pots comparar la mitjana de morts, diguem-ne, de contaminació urbana a Europa que a Delhi. A Delhi tenen 10 vegades... de morts, que no tot Europa.
Però les xifres d'Europa són esgarrifoses,
sí,
eh?
Sí, no, però
més de 40.000 a l'any.
Sí, però les altres són milions, eh?
Joan, però com que ho hem milions, com que a nosaltres ens pertoca aterrar-ho a casa nostra...
Clar, no, per això anava aquí. Llavors, sí. Alguns d'aquests polítics, una cosa és dir, et poses la medalla, jo sóc mediambientalista, et poses el... jo sóc de Greenpeace... No, medalles, escolta, es venen totes, eh? Les medalles, sí. Totes les pots comprar, eh? Vull dir que són legals, tu pots portar la medalla que vulguis. Te la poses tu i si no et crees una nova ordre del medi ambient, gran mestre o gran mestressa del medi ambient. Uh-huh. Però, clar, després hi ha el discurs real. Clar, l'altre dia, quan jo sento a la senyora Díaz Ayuso dient que a tota la humanitat, durant tota la humanitat, durant tota la vida de l'univers, digue-li com vulguis, hi ha hagut canvis de medi ambient i el diputat que tenia darrere anava dient pues claro, això té un efecte devastador.
Clar.
Això és una bomba d'inversió. No. I després, clar, les petrolieres, quan diem petrolieres, diem totes les les carbonaires, per dir-ho. Les que viuen de les diferents fases del carbó, callades. Sí. Però, clar, fent lobbying. Uh-huh. Fent lobbying, sí. Sense parar. Clar, per això la cosa no avança.
Sí. 10:22. Doneu-me res, dos minuts de pausa i de seguida ho rematem tot plegat.
RAC 1.
Aquest Black Friday, els descomptes més brutals els trobaràs a Finestrella Shopping Centre. Sí, ho has sentit bé? Els millors descomptes de les millors marques estan a Finestrella Shopping Centre. Més de 100 botigues i restaurants t'estan esperant. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Pinter, empresa líder en pintat industrial de peces amb pretractament i recobriment de pintura líquida o amb pols al forn, posa ara en marxa a Viladecavalls la seva nova factoria Pinter Gran per atendre la demanda de grans peces en dimensions i en pes.
La teva feina ben feta és la nostra feina. T'ho diu el teu amic Carlos de Pinter.
Només la Mar t'ofereix els Emirats Yomán amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World d'Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar. Només MSC Cruceros.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que el paper i el cartró van al contenidor blau. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor blau. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona.
Ajuntament de Barcelona.
Ei, on veurem el Mundial?
Jo no em vull perdre ni un partit de Messi.
I França amb Benzema i Mbappé, què?
Tothom tranquil. Amb el Club Vanguardia tinc tot el Mundial per només 14,99 € amb gol Mundial.
De debò?
Sí, m'he descarregat el meu codi a clubvanguardia.com i he aprofitat el 25% de descompte. Però les cerveses les poseu vosaltres, eh?
Oh,
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí es todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Via lliure. Amb Xavi Bundó.
4 minuts i arribarem a dos quarts. 4 minuts i arribarem a dos quarts d'onze del matí, com dèiem, acompanyats del Joan Caral, del Joan Serra, de la Milagros Pérez d'Oliva, de la Tània Tàpia. Escolta, ens queden 4 minutets de res.
Jo volia reprendre una idea que ha llançat el Joan. A veure, igual que hem canviat progressivament el concepte de bon temps... I avui que comença a fer fred diem ja fa bon temps,
sí,
perquè fa el temps que toca.
També
tenim una assignatura pendent que és canviar el concepte que tenim de progrés. I introduir a la idea de progrés econòmic, que naturalment ningú nega que el progrés econòmic el vulguem, diríem, però ha de ser un progrés econòmic que no sigui a qualsevol preu.
Correcte.
És a dir, plantejar-nos quin és el preu que paguem pel progrés que volem i que tenim. Llavors, si fem aquest exercici, veurem que el progrés no necessàriament sempre és progrés material i econòmic, que moltes vegades els costos d'aquest progrés, socials, ambientals, etc., són tan grans que realment hi guanyem molt poc, diríem, no? Llavors, parlar de decreixement té molt mala premsa, òbviament, perquè tothom, una interpretació simple de decreixement vol dir que a partir d'ara tindré menys diners, tindré menys energia, tindré menys de tot. No. Mm. El concepte de decreixement és créixer en termes qualitatius, no tant quantitatius, perquè el creixement quantitatiu és el que ens ha portat, i, a més, de la manera desigual com s'ha crescut. Un exemple, el consum d'energia al Japó, a Europa i als Estats Units. Al Japó és molt més alt que Europa, i als Estats Units molt més alt que el Japó, de unitats d'energia utilitzades per tota mena d'activitats per habitant. És més gran el progrés social, econòmic i material dels Estats Units que el d'Europa? No. I, en canvi, gasten molta més energia. En canvi, en un país pobre, doblar les unitats d'energia per habitant, doblar-les, multiplica per 3 o per 4 el nivell de desenvolupament social i econòmic d'aquest país. Per tant, aquí tenim un bon exemple, no? De que una cosa és creixement, però en quines condicions i perquè una cosa és creixement i una altra és despilfarro.
És que el lineal és el
més malbaratament.
Fàcil.
Malbaratament.
El lineal és el més fàcil, no?
Clar, clar.
Dos minuts i arribarem a les 11 del matí. A les 11. A dos quarts d'11 del matí, no fotem.
T'has avançat.
No, bueno, li anava a dir a la Tània que aquí estàvem tot el rato dient que sigui el fred i tal. M'imagino que a Madrid pitjor. Ha de fer fred a Madrid, ara.
Doncs mira, sabia que em faries aquesta pregunta, perquè ja saps que en això sempre us guanyo.
Ara.
M'he llevat a 6 graus.
6
m'he llevat a 6 ah. graus i... Sí,
tu perquè deus viure, a la Sierra.
No, que va, jo visc a la plaça del Cascorro, visc al centre de la Latina, em fan el rastro. Vull dir que més centre i més edificis no hi pot haver. Però la màxima d'avui és de 11. Penseu que, clar, aquí estem a 700 metres. Eh? Això és clima de la meseta. Però quan allà a Barcelona sempre us queixeu de fred, jo ric per dins, dic, va, no teniu ni idea. Aquí sempre em fa més. Escolta'm, Xavi, deixa'm posar un exemple ara, només per tancar, perquè avui hem parlat de futbol, hem parlat de clima, hem parlat de medi ambient, hem parlat de tot plat. I aquesta setmana hi ha un exemple amb el que ara deia la Mila de no créixer a qualsevol preu, que és l'Héctor Bellerín. Vaig poder-lo entrevistar aquesta setmana, que el van premiar, el jugador del Barça, li van donar home de l'any en GQ, i just explicava, jo crec que és un bon exemple ell, de que al final quan estàs en un negoci de guanyar molts diners, tu també pots apostar per fer les coses diferents, i ens explicava que fa 2 anys que treballa en un projecte de fer roba a través de tot de roba reciclada. Ell fa 2 anys que no compra roba perquè creu que havent-hi roba ja existent, que pot tenir una altra vida, etc., doncs a contribuir a la despesa energètica, que és comprar roba nova o contribuir això a l'escalada de seguir comprant i utilitzant roba durant poc període, doncs podies fer això. Doncs mira, és una persona que està en mig del negoci del futbol, que aposta per altres projectes i que quan va rebre el premi va dir que estava trist perquè no estava al Mundial, li agradava, però que també se sentia una mica reconfortat perquè no havia de contribuir en un Mundial on havien mort 6.500 persones treballant en les obres, segons algunes informacions, treballant en les obres de l'estadi. Vull dir, crec que és un exemple del que ha passat aquesta setmana que barreja alguns dels temes que hem estat comentant en aquesta hora i mitja.
Només apuntar una darrera cosa, ara que són 10:45 i haurem d'anar acabant. Una informació que ens han passat fa facilitat pocs minuts. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'un home a Flix, a la Ribera d'Ebre. Cap a 9:45 d'ahir a la nit, la policia va rebre l'avís que hi havia un home que havia patit una agressió en un mas aïllat de la població. Els serveis d'emergència van anar fins allà, van traslladar la víctima al CAP, on el van intentar reanimar, però no van aconseguir-ho, i, per tant, va morir. Els Mossos han obert investigació i estan buscant l'autor dels fets. De moment, en fi, no han transcendit més detalls de l'incident, que està en un cas que, efectivament, com sempre passa en aquestes circumstàncies, està sota secret de sumari. Bé, demà comença el Mundial de Qatar, demà ho veurem.
A veure qui canta. Que guanyi Messi.
A veure qui canta, anava a dir, però bueno, en fi, és veritat. Al vespre, a veure si hi han trobat algun cantant a última hora. Podria ser Rafael, que... No sé si heu llegit... Bueno,
que
és... Entrevista a La Vanguardia.
Bueno, ah, la Lluna, no?
Si no creu que... Sentit que ho destacaves abans.
Meravellosa, entrevista.
Si no creu que hem anat a la Lluna, com va creure en el canvi climàtic?
Mira, a veure, si tinc el...
Deu votar Ayuso.
Si tinc la literalitat de la cosa. És que m'he quedat, perquè estava llegint l'entrevista normal, vull dir, és un senyor que ara està de gira, ha tret disc, es diu Victòria, va dient que no es retira, que té 80 anys i tal, i li... I va anar a l'última pregunta, que vull dir que estava tot molt normal i molt bé. Què li sembla un escàndol, jugant amb la cosa de l'escàndol? I Rafael diu, moltíssimes coses que passen, que abans no passaven, ara tenim un nivell d'escàndol molt fort. O tu en passes i estàs d'acord o ho passes fatal. És com allò de la Lluna.
Ai, ai, ai.
Que dius, ai, 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 pobre Justo Barranco, quina cara devia fer. Què vol dir la Lluna? Sap que jo no crec que haguem anat a la Lluna? Jo era a Las Vegas quan van anar-hi. Cantava allà,
I no
anys 60.
Veure.
Diu, sempre li deia a la gent si és mentida. T'imagines? Rafael donant-li la brasa al personal de Las Vegas. Que és mentida. I continuo pensant igual. Si ara que enviaran una missió, envien ninots... Diu... Rafael. Meravellós.
Referent.
Escàndalo.
Referent.
Rafael. Les 10:32, doncs ho deixarem aquí. Joan Caral, Joan Serra, Milagros Pérez Oliva, Tania Tàpia, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Bon dia, un plaer.
Adéu-vos, bon cap de setmana.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Hola, aquest és el Black Friday de Movistar, que no és com la resta, és millor. Perquè si portes el teu antic smartphone a una botiga Movistar per reciclar, te'l recompren, te'n donen diners o t'ho descompten d'un dispositiu nou que escollis. És bo per tu i és bo per al planeta. Informa-te'n a les botigues Movistar.
Voilà! Descomptes d'autèntic Black Friday ja!
A Wala, fins al 50% de descompte en primeres marques. Nike, Adidas, The North Face, Jack and Jones i moltes més. Black Friday a Wala. Fins al 27 de novembre, amb els descomptes més autèntics. Wala. Diumenge 27 obrim, excepte Wala Vic.
Cobreix-te de moda. Aconsegueix amb La Vanguardia les maxibufandes El Potro. Quatre maxibufandes de mida supergran i teixit esponjós de diferents colors i amb estampats de quadres per aquesta tardor. Primera entrega, bufanda Blossom rosa per només 10,95 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquilo.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què dius, home? Mira cap aquí!
No, deixa'l!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
A Universitària ja estem de Black Friday. Afegim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i vine fins al 28 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Consulta les condicions. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
A RAC 1...
Què passa, què passa?
Via lliure. Amb Fernando María, Francisco de Paula, Domingo, Vicente Ferrer, Antonio José, Joaquín Pascual, Diego, Juan Nepomuceno, Genaro, Francisco, Xavier...
Bundó.
Diu que de petit era callat i cruel.
Només dissabtes i diumenge.
De veritat, o sigui, ho he passat francament malament avui. Les 10 i 35 minuts.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
La que han liat, ja. La que han liat, ja. Què tal, exagrable? Bon dia.
Bon dia.
Però si estàs lluny del micro. Estàs
lluny del micro.
Què parlaves, a l'aire?
Parlo a l'aire, clar.
Hi ha molts diaris. L'únic lloc al món on hi ha diaris de paper és aquí.
Ara, des que heu canviat els micròfons, els cascos... I
tot, tot, ho has canviat. Mira, avui hem descobert una cosa que no passava en els altres auriculars, que és que si no... A veure, és que ara com ho explicaré això al personal? Si no tenses la goma de dalt... de col·locar, els cascos no van.
Ah, molt bé, molt, molt millor. Molt,
si no te'ls poses, o sigui, mentrestant, aquests, per exemple, que estan sobre la taula, no van.
Ara ah, que, val. Que modern.
Quan te'ls poses...
Si sí, jo he arribat i dic, això és un estudi nou? Ah, no, no.
No, perquè sí, deixa ben el forat.
Aquest. El forat no hi és, ja, el forat. Hi ha una cosa tapant-lo.
La cima clapés.
Santi Jiménez, bon dia.
Bon dia.
Malcom Otero, bon dia.
Molt bon dia.
Deia, la que heu liat pel personatge que heu triat, això primera, i la segona, per la informació que ens ha arribat. Heu sentit què ha passat a l'Iran o no?
No sé.
A part del que passa normalment, eh?
A part de...
Ens ha arribat la informació que aquesta nit han calat foc a la casa on va néixer l'Ayatollah Khomeini.
Ah, sí, sí, ho he sentit.
Serà un accident.
Bueno, igual, igual teniu alguna
cosa. Estarien cuinant.
Sí. Cuinant què?
Era un museu, a més a més. Era un museu ara, o sigui que algú estaria cuinant al museu.
Dic que no pot ser que us hagin escoltat i...
No, és el vigilant. Ah. Que estava fent una truita ja.
Vale, vale. Bueno, avui què fem?
En tot cas, han de tenir molt ben posats, perquè amb la casa d'allà te la comien.
Sí, sí. Encara que sigui per accident, diria.
Va, què?
Se me cayó l'ornillo.
Va, vinga. Bueno. Avui què fem?
Avui què fem? Avui, aquesta setmana ha estat tranquil·la. No s'ha mort... No s'ha mort ningú així... Bueno, s'ha mort una senyora que va sortir a La Vanguardia que tenia 46 nets i 62 besnets.
Sí.
Una millet.
Sí.
Però no...
No heu fet un...
No.
Vull dir, no heu rebut missatges de petició?
No hi ha hagut res. Per tant, anem als clàssics.
Però ara ho has dit com una mica de tristor sobre el tema?
No, perquè sempre està bé que ens vagin... Perquè, és a dir, Bill Cosby segueix viu.
Sí. Ah, clar, perquè vosaltres teniu la vostra...
Kinski segueix viu.
Pròpia porra de...
John Talí segueix viu.
Sí. Clar, no, nosaltres tenim... La primera, que la gent que està escalfant...
Sí.
I després, que sempre és una petita alegria que algú que és...
Kissinger segueix viu.
Un fill de puta, la palmi,
no?
Vull dir, un execrable.
Bueno, va, avui aquí, avui aquí.
A veure...
Tu has dit que Kinski és viu? Klaus
no,
Kinski.
No, Kissinger.
Has dit Kinski, però va, sí, no sé qui Singer.
Es referia a Tokinski.
Tokinski.
Tokinski. Bueno, va, què?
Avui és un clàssic, o sigui, és obvi. I, de fet, és aquells que hem hagut de mirar 4-5 vegades a veure si no l'havien fet.
I, bueno, és que hi ha hagut un oient que ha sortit a dir ja l'heu fet, aquest.
Sí, que sí, fèiem un bon moment. No, no,
eh? Segur que no, eh?
Segur. Bueno, segur, segur tampoc.
Segur, segur, 100%, que hi ha 300, no sé.
Bé, volíem fer algú de Qatar. Vam estar buscant personatges de Qatar.
I?
I no, no hi ha, no hi ha ningú decent a Qatar que estigui mort. Hi ha un poeta que es diu Ibn al-Fulja, que és del segle VII, i Jassim Al-Thani, també, que va comprar després el puto PSG, els seus successors, però no donaven res. Així que hem anat per algú que la història ha fet... l'ha respectat, l'ha fet bo, perquè després els que van arribar eren molt, molt pitjors. Molt pitjors, molt pitjors.
Això passa a vegades, eh?
És una mica com Setién amb Koeman.
És veritat que Setién ja no li ha aquell aire de...
No, però ara parla a Villarreal de Setién. Ah, sí, a veure què et diuen. Aleshores, parlarem d'algú que va realment canviar el món, un revolucionari, revolucionari de debò, no com aquests alguns que tenim per aquí, líder que va canviar el destí del país, que era en aquella època potser el més gran del món.
I ara?
Sí. Bueno, potser a Xina és més gran, no?
No, ho vaig mirar, eh?
Sí.
De la mida?
Sí, sí, el país més gran del món. Sí,
va anar i el va mesurar, va tirar la cinta i va dir...
He trigat, has vist que l'he entregat una mica tard, com a les 5:40?
Sí, més 41,
concretament. 5:41 de la nit.
5:45 del matí, eh?
És perquè estava ja mesurant tot.
Vale, tenies enviats especials.
És revolucionari, però de fet era com els... com els d'ara, un intel·lectual.
Ara.
Exacte.
Calat fort, cultural.
Sí. És a dir, que no havia vist un obrer en sa puta vida. Però era un home també despietat, molt mentider, estil Boris Johnson, que va fer purgues, va carregar molta gent, milers de morts. Home fred, lògicament, per on venia, perquè el qual la fi sempre justificava els mitjans. I només... I era molt cruel, però clar, si després veiem que després d'ell va venir Stalin, clar, és allò de dir, home...
Aquest era bo.
Clar. Avui parlem de Vladimir Ilyich Ulyanov. Però aquest nom no tenia massa punts. No tenia naming.
A nivell d'artístic?
No.
Imagina't, Vladimir Ilyich Ulyanov Burg.
I has de buscar alguna cosa així com Bizarrap o així.
Ara,
Quevedo. I ell va triar Lenin. Takini, takini, takiniri, mamushaiki.
Elkare muyai tukukai pawan, hamurishan. De moment se sent bé la música, que a vegades no se sent ni això. Però aquest,
això... Això és el tècnic, eh? No,
ah, vale. Això què és?
Això és perquè no diguen que no estem obert a altres cultures.
Sí.
Nosaltres anàvem a posar Lenin Kravitz.
No és Lenin Kravitz.
Lenin Bruce.
O un monòleg de Lenin Bruce. Però
Lenin
molt, però molt
Lenin
millor.
Lenin B, molt bé.
Lenin B, molt bé.
Meus, estàs entrant.
No l'heu fet servir, no?
No, però he posat, això és pop quechua.
Eh?
Pop quechua.
Ah, és pop quechua.
Quechua, sí. Això està en quechua.
L'has de sentir amb una sudadera d'aquelles i amb una tenda de campany.
Va.
I es diu, taquini, 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 vol dir cantant, cantant, cantant. M'ho he dit, catini, vol dir cantant.
Però alguna proximitat entre Lenin i el...
Taquini, també és el que cantaven al Molinón quan Enrique Castro anava a marcar un gol.
No, la relació. Diu, quina relació té Lenin amb les cultures andines, no?
Sí.
Cap. Però és que el cantant es diu Lenin.
Ah, sí?
El cantant d'aquest grup...
Això sí que va passar, eh? No? Vull dir, com a nom es va començar a posar a posteriori.
Hi ha molta gent que es diu
Lenin. Molta gent que es diu Lenin.
A Llatinoamèrica. Aquí està prohibit...
Però de nom, de primer nom, eh?
Sí, sí, com et dius, clar.
Lenin López. Lenin...
Vas a batejar i dius, com s'ho va llamar
Lenin?
Lenin.
Clar, aquí a Espanya es va prohibir el 2013.
Ah, no es pot dir Lenin ningú.
No es pot dir Lenin.
Bueno, també crec que durant el franquisme no crec que ningú...
No
feia falta prohibir-lo, diguem-ne.
No, jo de fet tenia una nòvia que el seu avi es va batejar com Lenin i Stalin.
Ah, sí, eh?
Sí, però després, com que va guanyar Franco, van dir, no, pues Valentín i no sé què.
Menys mal que no vas acabar amb ella, perquè el sogre es diu Lenin i Stalin.
No, era una de la cosa és que, per exemple, el poble de Llúngar, al Perú, es va donar una lluita electoral molt curiosa. Ja, aquí té res a veure, això amb Lenin. Els candidats eren Lenin Vladimir Rodríguez,
sí,
i l'altre era Hitler Alba.
Hosti, qui va guanyar?
Hitler, Hitler és el...
Sí, Però Lenin Vladimir Rodríguez seria Pedri, sí, i Hitler Alba seria Jordi Alba.
Hòstia, per favor. Bueno, va.
Però a més ell va dir que... Perquè els seus pares li van posar perquè sonava nom estranger, no sabien ni què era. Mm-hmm. I va dir, soy el Hitler bueno, sempre diu. Bueno. Sí. En fi, he trobat que hi ha Lenin García, Lenin Gómez... He buscat si hi havia algun Lenin Mundo. Lenin Mundo. I no en trobem.
Sí, només... Hi ha punt dos, que vols que hi hagi un
Lenin. Només ha aparegut una...
Només són embotits.
Exacte.
Una peça teva sobre Rússia al febrer d'aquest any. Lenin Jiménez sí hem trobat.
Ah, sí.
Lenin Otero també.
Ah!
Però ara. Això ens dona ja una imatge de com és de popular Lenin al món. Ho dic perquè sempre està aquí els García, els Buñons, quan faré un Michelini, quan faré un Michelini.
I Pol Pot i tal. Bé. A veure, ara anem a centrar-nos amb Lenin.
A veure.
A veure, comencem amb la seva vida. Per cert, el sobrenom ve del riu Lena. Sí, com...
Mm-hmm.
És a dir...
És un nom artístic de la zona.
Sí.
Que solien dur Brique.
No, perquè si hagués nascut a Saragossa seria Ebrin.
Això.
Oterín, Besosín, Noguera Pallaresín, Ollobregatín, Lenin...
Ripollín.
Clar, bueno, i podem buscar tot el Guadianín, que apareix i desapareix. Lenin era de molt bona família. Molt bona gent, molt maco i tal. I va néixer a
Simbirsk. Quartos.
Sí, ah. I molt bona gent.
Bona gent.
Va néixer a Simbirsk, que ara es diu Ulyato. És que, clar, això també... Si tu agafes la guia de la Unió Soviètica...
L'artista antes conocido com...
Sí. Vale. Ulyanovs, que és, com és el seu cognom, se suposa que és per ell. Ajá.
I no passa al riu Lena per allà, passa al Volga.
Ah, i llavors de què?
Es podia haver dit Volguin, però no va cal. Clar, aleshores, la seva família tenia orígens kalmucs, que això són els mongols. Alemanys, orígens alemanys també, i jueus.
Mm.
I eren bastant rics. Tenien terres, terratinents i tal. Als estius es dedicava a caçar alguna de les seves finques familiars.
Oh, carai. Sí. Lenin.
Sí, aquestes coses de rics. Sí,
sí, una mica burgès, eh? Sí,
ja una mica, diu. Sí.
I, de fet, de jove no li interessava gens la política. Llegia molt, però probablement aquest acudit que aquí ens tiqués del Malcolm, la seva mare li deia, Lenin. Jo no tinc res a veure.
Oscar Nin té alguna cosa a veure?
Podria ser.
Lenin.
Lenin.
Això li deia la mare d'Oscar Nin.
Però el seu pare mor quan té 17 anys. No el pare, sinó Lenin. D'un ictus cerebral. I aquí, la seva vida, que hem dit que no s'interessava en la política ni res, comença a canviar.
Amb la mort del pare.
Sí, sobretot comença a canviar pel germà de Lenin, Alexander. Molt bon estudi. Diu Alexander perquè no té E final.
Bueno, coi, Alexander.
Bueno, però això seria Alexander. Aquí pot Alexander.
Bueno, és igual.
Va, Alexander. Va. Alexander.
Va.
Que era molt bon. Alexander era molt bon estudiant. I a la seva, a la Universitat de Sant Petersburg, per cert, Sant Petersburg va ser Leningrad durant 67 anys.
Exacte.
Vull dir que...
No, els mapes, és veritat que... No, perdudíssim,
I si tu vas per al carrer i dius, per a ir a Leningrad, dius... No. No, ja no, no.
Ja no.
Ah,
no,
sí.
Els carrers deuen canviar tot.
De fet, Sant Petersburg va ser també pur. Leningrad per Lenin, també va ser Petrograd, vull dir que ha tingut molts noms. Alexander es va unir a grups revolucionaris no marxistes, que encara no hi havia, el marxisme no estava arrelat a Rússia, i va estar involucrat en la planificació d'un atemptat contra el tsar.
Això no és cap novetat.
Què vols dir?
Al tsar se li intentava carregar a tothom
cada
3 setmanes.
El mínim que pots fer, si eres rus, era intentar matar el tsar.
Sí, tu tenies que carregar-te el tsar.
Però la policia els va enganxar i a Alexander, que havia dissenyat les bombes, el van executar. El germà de Lenin el van executar. Lenin estava trist,
Setmana a veure, sí, clar.
Sí, va provar, tenia exàmens finals i va provar tot. No, ell no es desconcentrava.
Bueno,
la mort d'un germà no en canviarà a mi la vida.
A veure, perquè va utilitzar l'energia del tema.
Un germà que dissenyava bombes.
Exacte. No, jo no tindré...
Fort,
no tinc
això,
un problema, però no tindré dos.
Va.
I Lenin se'n va anar poc després a la Universitat Imperial de Kazan. Però als 3 mesos el van detenir en unes manifestacions i el van expulsar de la universitat. Tot i que el van deixar fer la carrera per correspondència rotllo CAQ.
Sí, sí.
Sí.
Mecanografia i guitarra.
Mecanografia, curs de guitarra... Jo...
Comença, aleshores, com que té més temps, perquè ara no està allà al bar de la universitat, i comença les seves lectures de Marx.
Que moment... si tens temps, potser no és el millor que hauries de fer.
Bueno, escolta'm,
sí,
cadascú...
Moment,
sí. Vull dir, a gustos
fa favorit. Fred, cazant... Ja,
sí,
no,
perquè ara no havien fet 50 ombres de Grey. Bueno.
La cosa és que
les lectures de Marx eren... no estaven ben considerades a Rússia en aquell moment. Per què?
Perquè per pesades.
Per pesades. Perquè eren occidentals. Venien d'Occident.
Uh-huh.
I, clar, perquè eren d'un alemany. Clar, i aleshores, en aquell moment, era com una cosa aliena que... i no agradava. I a l'entrar i ell comença ja, amb aquestes lectures, a entrar en contacte amb diversos grups marxistes. Va evitar la presó, perquè moltes vegades aquests grups els enxampaven, perquè passava èpoques en unes terres...
Va, havia, perquè era ric.
Que havia heretat la seva mare, perquè hi havia filles que diuen no, i quan va morir el seu pare va perdre l'estatus. No, la seva mare havia heretat unes terres, i la seva mare volia que es dediqués a ser un terratinent, que treballés allà de l'hort de les terres, perquè no volia que... Clar,
la tradició familiar... Clar, no?
Ja, però ell no ho fa.
I s'havia encarregat un germà. Vull dir que ja la mare de llamados, que s'encarreguin dos... Va, no,
un que dissenyava bombes i tal, tu que fas ara el curs per correspondència... I és molt difícil estudiar per correspondència terratinent. Mm. Aleshores...
S'ha de fer sobre el terreny.
El que fa és advocat, i es treu a la carrera de dret. I passa la majoria de temps organitzant grups marxistes. Cosa que, com hem vist amb el pas dels anys, és molt complicada, gairebé impossible. No hi ha qui els organitzi. Llegint i escrivint, és a dir, no pagar un pal a l'aigua. Intentava aprendre com era el món obrer. Però ell, és veritat, no havia vist un obrer en la seva puta vida. Bueno. I els camperols que havia vist eren els que treballaven per ell, que li portaven la llet...
Que us podeu imaginar les condicions de la gent que treballava per ell.
I la pudor que feien. Va. Però sempre ell ho veia tot des d'un punt de vista intel·lectual, teòric. Va conèixer aleshores també la seva dona, que es deia Nadezhda Krupskaya. Que és com un equip que li tocarà el Barça a la Conference League l'any que ve.
Exacte.
I va tenir un paper molt important ja quan va arribar al poder, i que ella va seguir tenint càrrecs amb Stalin. Recordem, Stalin era el dolent més
que
dolent
que
va venir després. El setient del comunisme.
Per exemple, no hem posat aquí, però la Nadia Krupskaya, aquesta que té nom de vodka, deien que ell va tenir un amant, però que feien un triangle amorós o feien un trio tal, però són aquestes coses que no s'han pogut demostrar i que són només... Per això no m'he posat.
Coses de terratinents.
Coses de terratinents. Lenin s'uneix a la lliga de la lluita per l'emancipació...
La superlliga.
La superlliga, sí.
No és obrers.
No és la lliga de la justícia i no té 20 equips de futbol, no és, però bueno, és aquest un moviment...
I la van presentar al xiringuito. Va anar un dia Lenin al xiringuito, en Pedrerol, i va dir, acabo de fer la lliga de la lluita de l'emancipació de la classe obrera.
Però com ho va fer el xiringuito, no va fer bé, només començar,
sí,
ja s'acaba la història, perquè la policia té confidents, infiltrats... I
els estaven allà dintre.
Sí, i els envien a Sibèria.
Ah, el van detenir ja.
Sí, van dir, Lenin,
cap a Sibèria.
Sibèria. Li van dir,
amb aquesta dèria que tenen d'enviar el personal.
Sí, però li van dir, gran, Sibèria.
Però no la van enviar a una Sibèria tipus Gulag, així, van dir, on vols a Sibèria? Li van enviar a una ciutat.
Ah, sí, eh?
Sí, ella es va dedicar allà a escriure, a llegir...
Alcaldea de
Sibèria. Tenia alcaldea de Sibèria. Tenia fred, però no molt. Eren unes condicions força bones. I
Sibèria, el país dels Pirineus.
I allà envia la seva dona, que també l'enxampen, van bé. De fet, es casen allà.
És molt bonic casar a Sibèria. Allà... Es casaven a Las Vegas o a Sibèria?
I ahí es diu que escriu Nin, i acaba la seva obra, una obra molt interessant.
Boníssima, que ens hem llegit aquesta setmana.
Que es diu El desenvolupament del capitalisme a Rússia.
Mm-hmm. Cosa que va escriure abans que arribés el capitalisme.
Bueno, està bé, eh?
Sí, perquè encara no és un sistema imperial, òbviament. I la seva gran preocupació en aquell moment són els economicistes. Què són aquests? Els marxistes que creuen que cal millorar les condicions dels treballadors, però dintre d'un cert capitalisme. I això sí que no! Això sí que no.
Serà UGT.
Fins aquí podíem arribar.
Mira, funda un diari, Iskra, que s'envia a Rússia, però es fa fora a Europa, es fan exemplars, i es va infiltrant i van enviant diaris al país.
Després escriu un altre llibre, que és el més famós, que es titula Què fer?
Què fer?
Que no és el suplement d'aquest, de l'avantguàrdia d'això, no, que es deia... El llibre és un llibre que és la clau del seu pensament, i li roba el títol a una novel·la molt famosa que havia marcat a molts revolucionaris, però en la seva versió, el pamflet de Lenin es marca en algunes coses que resulten fonamentals a les polítiques posteriors. Per exemple, ve a dir que no es pot deixar el moviment obrer als obrers.
Hosti.
No, clar. No, això sí que no, eh?
Algú hi ha d'haver marcat una miqueta.
Això es diu, movimiento obrero. Qui el dirigeix? El dirigeixo jo, que no soc obrer. Perquè seria perillós i es podria tornar un moviment reaccionari. Perquè ara, consideraven ara que els obrers, si els hi dones poder, eren idiotes i podien tornar-se... De fet, després amb el feixisme no li va faltar raó. La necessitat, ell considerava que faltava un líder. Mm-hmm. Un líder que no fos obrer.
Oh, clar.
Un intel·lectual.
Oh, clar. Exacte, un intel·lectual. Sí, encara que no hagués vist un treballador a la seva vida. I la necessitat de vehicular-ho tot mitjançant un partit. El partit. aquí tenim el partit. I aquí també prediu el gran sisme del marxisme, que seguim encara, entre moderats i veritables revolucionaris.
Así nadie ve cuando se pone triste la guerra. Pierde toda su lucha cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte.
Bueno, això, guerra, guerra interna i externa, ara ho veurem. El nostre tovarich, Lenin, s'exilia primer a Múnich, després a Londres i després a Ginebra. De fet, Lenin va estar...
Sí, el tio no passava malament.
Bueno, és que li agrada i vaixar també. De fet, Lenin va estar, amb alguna interrupció, fora de Rússia, 17 anys.
Hosti.
17 anys. Això, això estem a principis del segle XX fins al 17 que arriba la revolució. I què feia? Sobretot dividir.
I això ho han seguit fent els comunistes.
Això és el millor llegat que va deixar Lenin, no?
Ja, que ja, ja, aquella llei matemàtica que tot el que divideixes s'acaba extinguint, menys un partit comunista.
Ara, i n'has pas fent.
Aleshores, ell, per exemple, una de les polèmiques, no volia que el partit hi hagués simpatitzants.
No. Patitzants, no.
No, això no, només revolucionaris.
Fins aquí no. Podíem arribar.
Ni seient lliure, ni patitzants.
No, 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 aquí és no, només gent que fos revolucionari de verdad. I en el segon dels congressos, el partit ja va aconseguir una sessió importantíssim, que és bàsica, que és entre bolxevics, que vol dir la majoria, i que eren partidaris d'una visió radical, i els manxevics, minoria, que eren partidaris d'una política més moderada.
Per què són els bolxevics? Perquè van guanyar. Per ara. Què no són els menxevics? Perquè se'ls van carregar. Ah,
si et sembla que això de Podemos, Andalusia, no sé, Rejón, és lluita dins l'esquerra, això és un puto joc de nens. Lenin no tolerava cap dissidència d'opinió en allò que ell anomenava democràcia centralista. Que era centralista, era centralista.
El concepte de democràcia centralista està molt bé.
A favor de tots els que diuen democràcia hi ha alguna cosa més al darrere, no?
Com per podria haver presidit la FIFA.
Adjectiva.
Van a crear un grup de fidels cada cop més petit i dedicaven molt de temps...
I feel Qatari.
I feel Bolt.
Ell dedicava molts esforços i molt de temps a les guerres intestines. Cada cop era més intolerant amb les opinions. Amb les opinions que no fossin exactament les seves. La seva idea de disciplina ideològica era monolítica i cada vegada més camarades anaven caient del seu costat...
Si diu camarades, diu desgraciats.
Desgraciats. Anaven caient del seu costat perquè volien pactar amb un adversari o dissentien mínimament.
Caien, vols dir que caien, no?
Que del costat sí. No, no, no el mataven, aquest, no.
Oi, què li ha passat?
Ai, no, no tens càrrec.
Què ha passat?
Ara veurem com ho feia. El 1905, sense gairebé intervenció de Lenin ni dels seus revolucionaris, va haver la revolució a Rússia. Uh-huh. Bàsicament perquè el poble estava fins als collons de passagana i veia com els sars i això i aquestes de les princeses Disney anaven allò...
Forradíssims.
Forradíssims, vale. Clar, és que la Rússia tsarista també feia una gran repressió. Uh-huh. Una repressió sagnant, per exemple, a Sant Petersburg. I encara, parlarem de Trotsky ara un moment, que encara no ha sortit, però hem parlat d'algun execrable com en Frida Kahlo. Des del soviet de Sant Petersburg, Trotsky llença els treballadors a la vaga. El país, terrible, molt mal rotllo, en flames. El tsar, finalment diu, ostres, els dos estan en sèrio, va cedir a les peticions dels revolucionaris i convoca eleccions, llibertat d'expressió, sufragi universal masculí, evidentment, i això...
Ja sí, ho accepta.
Ho accepta per dir que no em matran. No li va sortir massa bé. El tsar va signar, encara que després se'n va penedir, òbviament, quan ja estaven a punt de carregar-se'l. Es va crear la Duma, exacte, però el tsar la va dissoldre diverses vegades i Lenin, que després de passar el tour per Europa de 17 anys, havia tornat per agafar el seu tros de pastís i marxa a Finlàndia. I a Suïssa arriba a Rússia.
Clar, perquè aquí estem al 1905 i ell pensava que aquesta era la revolució, però no funciona. També és que hi havia una guerra contra Japó i les guerres que van començar a ser molt popular, al final la gent va dir, però què fem aquí?
Ja prou.
Ja prou, no? I veu que Lenin veu que això no, aquesta no és la revolució i torna a Finlàndia, que per ser part de Finlàndia, Finlàndia era russa en aquell moment. Ja hem dit que era època de guerra, sí? Però comença la guerra.
Finlàndia era la Lleida de Rússia, més o menys.
Comença la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Aquí sí que el Lenin es barallava amb tots els partits comunistes solistes d'Europa, perquè cada país comunista donava suport al seu país contra els alemanys. I ell diu, no, 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 això és una guerra burgesa, bla, 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 i tots són uns traïdors. Tots, menys ell, són uns traïdors. Lenin vol, i així ho diu mateix, convertir la guerra mundial en una guerra civil. A Rússia, a cada país, però sobretot a Rússia.
De fet, ho va fer molt bé després Stalin a Espanya, també.
La guerra comença el 1914,
sí.
I al febrer del 17, el poble rus ja està fins al nassut de la pobresa, de la manca de llibertats. Pensem que venien d'una altra guerra, el 1905, i surt al carrer. Els militars es neguen a sufocar la rebel·lió i diuen, no, ja estem. Estem lluitant nosaltres la guerra mundial, ara haurem de matar aquí els camperols i els... I no ajuda. I aleshores el tsar abdica i es crea un govern provisional de socialistes moderats...
Valgui la redundància.
Que comparteixen poder amb el soviet de Petrograd, que sí que ara és Petrograd, que abans era Sant Petersburg i després va ser Leningrad. Vegem, pas de l'ESO, per entendre'ns. Ni Lenin, ni els bolxevics, ni els que després creen la URSS col·laboren en la caiguda del tsar. Perquè no, això que tu entens, la revolució russa, va ser...
Són ells.
Ells no. Lenin és a Zúrich.
No hi era en aquell moment.
No hi era.
En aquesta partida no...
Estava a la FIFA.
Estava a la FIFA i estava ja menjant uns melindros allà a Zúrich. Però, ràpidament, clar, què veu? L'oportunitat. ¿Quién me ha
robado el mes de abril? Carai, després del seu gran èxit de Què fer? Publica les tesis d'abril. Bàsicament, a més de centralització en un banc i poder donar als soviets, parla del lliurament de terres als camperols.
I els camperols s'ho creuen, tu!
Els bolxevics també es van guanyar a l'exèrcit prometent que la sortida que sortirien de la Guerra Mundial. Ni deien, no donarem ni aigua a aquest govern burgès, calia fer una segona revolució. Com dèiem, de la Guerra Mundial, sortir de la Guerra Mundial per entrar en una guerra civil. I aquesta vegada li surt bé. Rússia...